D'entre les moltes maneres de llegir la realitat, una de les més arriscades és la literalitat. D'aquí el concurs i, sobretot, la necessitat de figures d'expressió com la ironia, la metàfora o, per què no, la hipèrbola. I en aquest sentit, una de les formes més interessants de representació artística continua sent la paròdia, i no únicament perquè és capaç de recordar-nos que el rei va despullat, sinó perquè és en ella mateixa una reescriptura de riquesa pròpia i autonomia artística. Avui a Ciutat Maragda volem homenatjar el gènere de la paròdia literària amb alguns dels artistes que millor l'han cultivada, des del mestre Aristòfanes, evidentment, un dels pares fundadors del teatre còmic, fins al dramaturg Eduardo Escarpeta, que va haver de defensar la paròdia davant d'un tribunal per culpa de l'acusació de Gabriel de Nunzio. En parlem amb el professor traductor i home de teatre Joan Casas, amb el filòleg Eloi Creus, que ha estat premiat per la traducció de les comèdies aristofàniques, amb Borja Begunyà, Xenia Diaconova, Adolf Beltran i Joan Lluís Lluís. Avui, per tant, amb un somriure, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Hey, compare, ci vuol suonare? Chi si suona un saxofona? E come si suona un saxofona? Tu, un saxofona, un friscalette, tipitipitipitita. Hey, compare.
Som-hi, obrim avui, saludant en Joan Casas, que tal, ben tornat?
Ben trobat.
Eloi Creus, com estàs?
Hola.
Xènia Diaconova.
Hola, com anem?
Ben tornada, tu també, que vens de lluny.
Sí,
Borja
sempre.
Begunyà. Borja Begunyà, però sempre ets a prop.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Hola.
Avui ja ho sabeu, consagrats a la paròdia com a gènere i, a més, a les seves diferents encarnacions. I, en part, en bona part, per culpa del teatre i per culpa també de Mario Martone i Tony Servillo, que han portat al cinema, es va estrenar fa molt poc a Venècia, Qui rido io, que és, per dir-ho així, el seguiment del procés incoat contra Eduardo Escarpeta, l'actor i dramaturg napolità, per culpa de Gabriel de D'Annunzio, que el va acusar de plagi per una paròdia. Escarpeta, dramaturg, en fi, més conegut potser per ser el pare dels germans de Filippo. Un dramaturg que es dedicava en bona part a això de la paròdia i que va sortir absolt d'aquest judici, per fortuna, i que en bona part la pel·lícula, amb molta comèdia i amb molta gràcia per part de Tony Servillo, la ressegueix. Aquest és un fragment, és una polèmica, és un judici que va tenir lloc el 1906, i he triat un fragment d'introducció del moment en què l'obra es deia La filla d'Ilorio, en què el mateix Eduardo Escarpeta va veure Gabriel de D'Annunzio per demanar-li permís per fer la paròdia.
Vengo a rendere omaggio al primo poeta d'Italia. E colgo l'occasione per presentarvi anche il mio piccolo figlio, il figlio di Orio. Sono venuto personalmente per chiedervi di concedermi l'autorizzazione a rappresentarlo. Nella mia parodia interpreterà la parte di...
Di che permesso avete bisogno? Una parodia non ha bisogno di permesso.
Veramente non volete leggere il copione? È una parodia, non è una profanazione, ve lo posso assicurare. È in soli due atti, perché il terzo atto non si poteva parodiare.
Ma siete masciati!
Tramonta luna. Felice Shoshamok è un'eredità e una rendita.
Dovete recitare tutto quanto Shoshamok.
Non c'è scampo.
Non c'è scampo.
Qui rido io, una pel·lícula que crec que en la seva versió en anglès s'ha traduït com The King of Laugh, no? És a dir, el rei de la rialla, per dir-ho així, i que, entre altres coses, obre un debat interessant, Joan, sobre aquesta idea de la paròdia com a gènere, si té límits com a gènere, si quina és la intenció última, si hi ha no únicament una intenció destructiva, sinó fins i tot d'homenatge, com sembla ser en aquest cas Escarpeta davant de Gabriel de D'Annunzio, no? Malgrat tot el procés.
Jo crec que fonamentalment una paròdia és un homenatge.
Això mateix.
No és pas una altra cosa. Vull dir, les coses que no val la pena que siguin parodiades tampoc val la pena que siguin comentades. No sé si tan sols si val la pena que existeixin. Aleshores, la paròdia és una forma d'homenatge, potser la més alta forma d'homenatge. El que és lamentable és que la comèdia l'hagi abandonat tant, la paròdia. Perquè aquí, sí, parlarem del pare Aristòfanes, que n'era rei i senyor de la paròdia, però de seguida se'n va anar... De seguida se'n va anar pel forat de l'aigüera, la paròdia, i la comèdia es va dedicar a tipificar costums, no? Que és una cosa menys perillosa, que és una cosa on és més difícil que t'assenyalin amb el dit i dient no, jo ja veig aquí que l'avar aquest és fulano. No, l'avar és l'avar, eh? És el tipus de l'avar, no és fulano. Un misantrop és un misantrop, no és mangano. I per aquí, doncs, els còmics, que tenen un enorme apreci a la pròpia pell, no? Segurament per salvar-la, per salvar-la van fugir de la paròdia com un gat escaldat i ho van deixar pels espectacles de Carnaval, per als comentaristes dels pastorets de cada any que fan la paròdia de la gent del poble, per als balls parlats i per tot un territori de marginàlia que és on s'ha mogut massa vegades la paròdia. I per als espectacles populars, que és l'únic lloc on sobreviu amb una certa dignitat. Però ara no sé si sobreviu enlloc. Jo estava pensant, els escenaris de Barcelona n'hi ha cap de paròdia? No ho sé, vull dir... És una pregunta que em faig, no els freqüento tots, però no tinc la impressió que la paròdia sigui una cosa present més enllà d'algun programa de televisió que em fa un ús que podríem discutir.
Sí, però que a vegades aquell ús és un mirall més interessant per conèixer, per exemple, la realitat política que no pas els mateixos parlamentaris. Però, en fi, en tot cas, això és un altre debat. No? Ara em preguntava si has dit comèdia i al marge de la part que presumptament va existir de la poètica que Aristòtil dedica a la comèdia, ell en parla, és a dir, el mestre, no? Aquesta bíblia que és la poètica que fan servir, que feu servir, vaja, per ensenyar què és això del teatre i com funcionen els seus mecanismes, en parla a la paròdia. També per oposició, perquè clar, tenim el gran gènere solemne, que és la tragèdia, i això explica que un Gabriel de l'Anunzio fins i tot sentís ofès, com no goses entrar per la via còmica al meu territori tan seriós i tan greu, i en canvi la comèdia, que es fa servir per altres coses, no?
Vaja, quin personatge, el d'Anunzio,
Sí, sí.
Les tenia totes, possibilitats paròdiques, que és que gairebé un no s'havia d'esforçar gaire, només li havia de posar un mirall al davant i ja sortia un acudit, tot i que ell es devia pensar que era el primer pollastre del galliner, almenys fins que va arribar al Duce. I aleshores s'havien de discutir la masculinitat, l'italianisme i la condició...
I l'ego,
no? Oh, Déu meu senyor, els italians quan s'hi posen. Són quasi més pesats que els argentins. No deia allò que com se suïcidava un argentí, diu, s'enfila al capdamunt del seu ego i es tira avall, no? Això, jo crec que ho van inventar els italians, que és la part italiana dels argentins, de fet.
Podria molt ben ser. En tot cas, també has citat un nom que avui volíem parlar-ne, que és el d'Aristòfanes, no? I l'Eloi Creus, que n'és un bon coneixedor i un bon traductor, em dedica... L'Eloi ha guanyat el Vidal Cubé per la traducció de les comèdies alades, Les núvols, la pau i els ocells, pròxima publicació d'edicions del 1984. D'entrada, ara entrarem, en les núvols, sobretot, aquesta particularitat de per què l'article femení i quin sentit tenia en grec, però com, és a dir, si el considerem com a gran comediògraf, un dels pares de la paròdia, i si hem volgut, no, anar tant segles enrere per explicar aquest gènere, m'imagino que és perquè ell posa una sèrie de fonaments que encara expliquen com funciona, com s'articula una comèdia o una paròdia avui en dia.
Sí, sí, sens dubte. De fet, jo diria que gairebé totes les tragèdies d'Aristòfanes s'articulen a través d'una paròdia, normalment de la tragèdia, però també de la poesia lírica antiga i de la poesia èpica. Però és curiós perquè abans heu citat la poètica, que jo la duc,
molt bé,
com a bona bíblia.
A més, perdona, en una que vam parlar-ne també en aquest programa, en la versió més recent, no?, de l'Abandonat Metge, on, entre altres particularitats, s'elimina el terme versemblança.
Versemblança, i sí, i mimesi ja no es tradueix com a imitació, sinó com a representació. Sí, sí. Exacte. Doncs aquí el que és més curiós és que Aristòtil no cita el pare, com a pare de la paròdia Aristòfanes, segurament perquè paròdia encara no volia dir el que vol dir avui, i quan parla de paròdia, no?, cita Agèmon de Tassos, que suposo que ningú no n'ha sentit a parlar mai, que és allò que el busques a la Viquipèdia i pràcticament no té descripció.
Té una bilíada, no? Una cosa... Una...
De l'Iada.
Ah, això mateix, no? De l'Iada.
La gràcia és que sembla que, bueno, parar en grec vol dir o contra o al costat de, i ode, que és d'on ve la paraula, no és cant, no? És d'on ve oda, l'oda horaciana. I per tant, sembla que vol dir al costat del cant o en contra del cant, per imitació. I però la gràcia d'aquest Agèmon de Tassos es veu que el que va fer és que hi havia un poema èpic que es deia La Delíada, de Delos, no? Una cosa que passava a Delos, una poesia èpica, i ell es va inventar la Deilíada, perquè, a part de per jugar amb el que vosaltres ja penseu, de Deilos, en grec, vol dir covard. Per tant, només canviant-li una sola lletra en grec, estava convertint un poema èpic en un poema irònic, no?
Un burlesc.
Exacte, un poema burlesc, paròdic. Però després, sí, amb aquest senyor no ens conservem res, i el pare de la paròdia, tal com la coneixem avui almenys, és Aristòfanes, no? Que des de la primera comèdia conservada, que són els Acarnesos, és tota una paròdia, tota l'obra és una paròdia del Tèlef d'Eurípides, amb la desgràcia que no conservem el Tèlef, per tant, l'únic que en sabem és a través d'Aristòfanes.
Sí, és això.
Sí, sí. I llavors la resta són tot un cúmul de paròdies. Fins i tot a les que menys podries pensar, com a les Núvols, que, si voleu, us explico això del femení, allà, clar, és una caricatura de Sòcrates, no és una paròdia, com a, no és una paròdia literària, però fins i tot allà tot arreu està ple de citacions d'Eurípides, d'Homer, i hi ha tot un passatge que és complicadíssim, que es dedica a citar poetes ditiràmbics que hem perdut, que devien, i se n'en fot citant poemes que parlen dels núvols. I clar, jo com a traductor aquí, què faig? No? Perquè això devia fer molt riure. I vaig començar a buscar citacions de poesia catalana on m'aparegués la cosa dels núvols i bueno, vaig haver de fer algun invent curiós.
Clar, passa també que el ditiramba en ell mateix neix gairebé com una paròdia.
Exacte, sí, sí, és la doble cosa. Però bé, no, i això de les núvols simplement és que clar, en català la paraula núvol és masculina, almenys avui, no en l'origen, però en grec és femenina. I com en italià, com en castellà, com en la majoria de llengües. I a nosaltres es veu que, ho vaig buscar, l'Alcover Moll apareix entrada com a femenina, però ja no la fem servir. I el que passa és que en aquesta comèdia els núvols són el cor de dones, que són homes vestits de dona, que a més són dones, sembla que ser joves i atractives, i hi ha tota una sèrie de bromes que aquells núvols siguin dones. Per tant, ha de ser femenina la paraula. I com que, a més, a tota la comèdia hi ha tot un passatge sencer de 100 versos en què hi ha una Aristòfanes se'n fot molt de les idees de Protàgores sobre el gènere masculí, femení i neutre, això que aquests dies en parla tant la Carme Junyent, doncs hi ha tot un passatge divertidíssim sobre això en què es dedica a jugar sobre el gènere marcat i no marcat. I vaig dir, home, crec que tinc la llicència de dir-n'hi les núvols. I
qui ens hauria dit, que 28 segles més tard continuaríem debatent sobre el gènere?
Sí, sí, sí. Bueno, és culpa de Protàgones, que li va posar aquests noms, en realitat.
Exacte. No, i allà el que també trobem, evidentment, com és conegut, és tota la paròdia del sofisme, no?, o tota aquesta crítica. Hi ha fragments veritablement divertits quan un va buscar aquell pensatori, com es diu?
El pensatori
de Sòcrates, no? La paròdia del mètode socràtic, sobretot, no? De cop i volta els debats són si les puces salten, quants peus salten les puces, on hi ha un que pregunta per on bronzeja el mosquit, pel cul o per la boca, no? I tots són grans debats que inclou el mateix Sòcrates, no? Amb la qual cosa, en aquí hi ha un mirall que crec que Plató, també a l'Apologia, hi ha algun moment que fa referència, no, Aristòfanes?
Bueno, de fet, Plató bàsicament diu que si van condemnar mort a Sòcrates és per culpa de la comèdia d'Aristòfanes, que va inculcar aquesta imatge de Sòcrates com un boig.
Això mateix.
I com un corruptor de la joventut i però que sense la comèdia no l'haguessin condemnat. Mèrit d'Aristòfanes o culpa d'Aristòfanes.
Bueno, i risc i poder de la paròdia, també.
Exacte, sí, sí, sí. Dubto que fos veritat, Jo diria que Aristòfanes, al revés, devia aprofitar la imatge que tenia el poble d'Atenes de Sòcrates i el va portar a l'extrem, no?, aquell paio penjat d'un paner al sostre. Només a més és que a Sòcrates li i evoca totes les teories de tots els filòsofs o pensadors de l'època, no? Des de Protàgores, Anaxàgores, i tot li fa dir a Sòcrates, perquè devia ser el personatge més risible i més famós d'Atenes.
I perquè tenia un físic difícil, suposo.
Exacte, sí, també.
Això també devia ajudar. Qui és el que diu allò de que... Suposo que devia ser una representació dels núvols, per veure que Sòcrates s'assemblava a la màscara de l'actor que el representava, es va aixecar entre el públic perquè els espectadors poguessin comparar. Ho dic perquè segurament sempre s'obliden, i es veu que sí que s'assemblaven, es veu que era que els que treballen en caracterització a l'època d'Aristòfanes eren tan bons com els del Polònia, o menys, almenys, si no millor.
Salvant la cosmètica de l'època.
Si no millor. Però home, no, jo penso que aquest el tema de les màscares és un tema que no es toca prou, perquè està clar, d'aquí no n'hi ha documentació. Els filòlegs tenen molta documentació filològica, però de documentació arqueològica de les màscares de comèdia antiga pràcticament no en tenim. Aleshores, jo crec que ens les hem d'imaginar més realistes que caricaturals. Vull dir que Sòcrates era perfectament identificable per als espectadors que assistien amb una... Però vés a saber com eren aquelles màscares. De les màscares de la Comèdia Nova sí que en sabem coses, gràcies a un volcà.
Mira.
Exacte.
No tots són, efectivament, efectes negatius de tot plegat. En tot cas, sí que suposo que compartiu, no? Eloi, tu també ara abans parlàvem dels efectes, més que els efectes, els objectius de la paròdia, no? Aquest punt de sacralització que fa que, efectivament, avui en dia potser convindria veure sobre representades més obres còmiques en aquest sentit, no? Que no pas determinades tragèdies, perquè un mira l'entorn de l'últim any i mig i prou tràgica és la realitat, diguem, no? Necessitem una mena de contrapunt en aquest...
L'últim gran espectacle paròdic que recordo en aquesta ciutat, però potser em falla, potser no vaig prou al teatre, és allò tan fantàstic que van fer de la família reial, dedicat a la família real espanyola.
Si no m'erro, era el mateix equip de minoria absoluta que es dedica a la Colònia. Sí.
Però posat a dalt de l'escenari era d'una eficàcia absolutament monumental. I allò sí que era allò, era una enorme, un grandíssim treball de paròdia, d'aquells que m'ho li agradaria veure més sovint. Perquè no fa el mateix efecte un teatre que la televisió, eh? La televisió és una cosa que reservada a casa teva tu contemples. En un teatre has de col·lectivitzar la resposta dels espectadors. Els espectadors riuen o no riuen davant d'una determinada cosa. I tant si riuen com no riuen, la resposta és col·lectiva. El silenci és col·lectiu, la rialla és col·lectiva. El cop de colzes és col·lectiu. Allà es genera una resposta que és social, cosa que la televisió encara no ha trobat la manera de fer. O potser la televisió freqüenta més la paròdia justament perquè aquesta resposta social no és possible. Com no sigui a través dels tuits, que és una altra pel·lícula.
A mi això em porta una cosa que comentàveu, que té a veure amb aquesta qüestió de, bàsicament, conèixer el referent parodiat. És a dir, aquest element col·lectiu, o aquests exemples que esteu posant de paròdies, anant fins a la primera d'Aristòfanes, no? Fa l'efecte, o planteja una pregunta fonamental que té a veure amb què passa quan nosaltres no compartim aquest referent, no compartim l'horitzó, no compartim els sobreentesos, o tota aquesta capa, per exemple, ara amb la família reial, no? Hi ha un munt de sobreentesos en un públic determinat en un moment determinat que estan en acció en el moment en què tu planteges una reescriptura o un joc paròdic amb un personatge. Però clar, què passa quan ens n'allunyen 2.000 o 2.500 anys? No? Què és el que sobreviu de la paròdia? Em sembla molt interessant.
De fet, parlant, anant a lo de la família real, només si canvies el públic ja canvia la resposta.
Totalment.
I si el públic passa de ser un públic de Barcelona a un públic de Madrid...
Sí, el públic, els anys...
Però en el mateix, de la mateixa època la resposta és absoluta i radicalment diferent. No sé què en queda de la paròdia, què en queda?
Bueno, és la gran qüestió que quan em vaig posar a traduir aquestes comèdies, què havia de fer? Perquè hi ha dos plantejaments bàsics, no? O ho deixo tal com està i llavors la gent no entendrà cap mena de paròdia. Per exemple, La Pau, no? Tota La Pau és l'inici d'una paròdia del Bel·lerofont d'Eurípides, que també hem perdut. I el Bel·lerofont és aquell heroi que puja al cel amb Pegàs i els déus li castiguen la impietat fent-lo caure del cavall i es mata. Doncs l'heroi de La Pau, en comptes de pujar-hi un cavall, engreixa un escarbat merder donant-li pastissos de merda. Llavors tota la primera part de la comèdia és caca, merda i tot el que us pugueu imaginar, i llavors s'envola amb l'escarbat fins al cel. Clar, tot això, si no coneixem la referència, tota la primera part coral són bromes sobre el Bel·lerofont, canviant-li paraules i tal. Clar, jo com a traductor vaig dir, bueno, o ho deixo així però no fa riure, o l'altre plantejament és adaptar-ho tot. Però clar, en el moment en què ho adaptes, a la traducció té una data de caducitat de 2 anys,
sí.
Perquè els referents es perden, no? Clar, jo vaig pensar, això per al teatre sí, perquè el text té la duració d'aquell temps en què l'obra està en cartellera. Això podria funcionar. I el públic riuria molt més, no? Si en comptes d'Eurípides hi poses, doncs jo què sé, una paròdia del Naví. Clar, llavors el que s'ha de fer el traductor és fer un mig i mig. Jo crec que pots mantenir les referències euripidianes, però hi pots anar posant versos d'altres poetes que facin riure. Per exemple, hi ha un moment, aquest en què em vaig estar especialment content, que diu, fa servir el verb avorrir en grec, que vol dir avorrir, però inicialment vol dir escopir. No? Avorriré el sac dels soldats dels enemics. No? I ho vaig posar, escopiré sobre el sac pelat dels enemics, no? I ja et ve la closca pelada,
sí, sí,
no?
Sí.
Una mica. Doncs coses d'aquestes. Però sí, és exactament això. És el gran problema de traduir Aristòfanes i de posar-lo en cartellera és que la paròdia...
Clar, perquè si no fas un cos de notes. Clar. I aparell crític, però llavors el text esdevé una altra cosa, no? Perd una mica de vida.
Del tot, de fet.
Fa circular en el sentit acadèmic, no? Potser,
exacte.
Però no...
I allò, el pitjor que, allò que diuen, no? Que el pitjor codit és el que has d'explicar en el moment en què l'expliques a la nota a peu de pàgina. és el fracàs del traductor.
Dai, dai, chiuda si, mi, si, si, no, mi, frappi, si, si, vabbè, dai, dai, chiuda si, vabbè, si, vabbè, dai, dai, chiuda si, mi, si, 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 si. Ho visto un re.
Se lo discute?
Ho visto un re.
Vabbè, si,
un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, vabbè, sì, beh.
Veus, aquí també el rei també era objecte de la mofa, en aquest cas d'Enzo Iannacci i Dario Fo, un altre gran periodista que fins i tot, vaja, un premi, un tal Nobel, a una acadèmia sueca el va premiar, no?, per conduir-ho per aquí, per aquestes bandes. Abans, quan parlàveu dels referents, que, o fins i tot, no?, del Salvat Papasseit amagat allà amb un mig d'Aristòfanes, em recordava que, efectivament, fins i tot en la teoria de la paròdia hi ha hagut casos una mica fins i tot extremant-ho, que no sé, Michel Butor, Gerard Genet, que parlen de que qualsevol referència en un text a un altre text, allò del famós hipotext, ja és una paròdia en ell mateix, no? Amb la qual cosa és un diàleg constant que podríem anar reproduint i que efectivament requeriria un aparell de notes importants si tots els actors haguessin d'anar caçant, no? En cada cas, no hi ha, crec, que empresa editorial que pugui sufragar una cosa així de nota, però és interessant, sobretot per no perdre d'on venim, no? Jo crec que és jugar aquest equilibri, no?
Sí. Hi ha un filòleg italià que parla, diu, clar, diu, les notes a peu d'amfiteatre no acaben d'existir, diu, però és el que potser caldria. Sí, sí. Per cert, una curiositat, vaig conèixer el nebot del Dario Fo, ara que l'has posat, és que m'ha fet molt riure. Vaig anar a Itàlia per acabar la tesi, que també era sobre Aristòfanes, i el professor universitari amb qui vaig treballar més es deia Alessandro Fo. I era poeta, i era un poeta italià reconegut, a més. I vaig dir, escolta'm, tu... I diu, sí, sí, que sóc el seu nebot. I em va ensenyar tot de cartells de les obres que havia fet el seu tiet i tot això. Bueno, ja està, anècdotes que m'ha semblat.
Home, jo vaig conèixer el Dario Fo.
M'imagina't. No, em guanyes.
De fet, sóc el responsable que el Manel Barceló fes durant 25 anys, 26, la història de la Tigressa.
Déu-n'hi-do, un dels èxits més bèsties de...
L'any 82, en un viatge a Itàlia, vaig veure la història de la Tigre feta pel Fo, vaig dir que aquest text s'ha de fer, vaig caçar el Manel un dia a casa meva, li vaig traduir de viva voce, vaig dir, això ho has de fer, el vaig convèncer, no estava gaire convençut, i després la versió castellana també li vaig fer jo, de manera que ha fet Amèrica Llatina també... També. De fet, és la cosa de la que he cobrat més drets d'autor en ma vida. Durant els dos primers anys.
I això, això en teatre no deu ser gaire fàcil.
I després ja no vaig cobrar més drets d'autor perquè el Manel no ho declarava. El Manel girava pel món i tal. Però sí, em va convidar, si més no, a celebrar el 26è aniversari al Teatre Sant Andreu, que va estar bé. No? Hi ha poques coses que un actor hagi fet més d'un quart de segle. I això... també tenia molts elements paròdics, aquest espectacle.
Sí, sí. No, no, i tant. I és de les que ha tingut això, sobre l'escenari, i més pràcticament, i més públic, allà on ha anat, no? Tenim avui un munt de... Ara seguirem, amb Aristòfanes i amb altres exemples, però un munt de textos sobre la taula, i la Dols, per exemple, en porta un, sí. Parlant d'aquesta època.
Sí, sí, a més hi surt Aristòfanes, és un text de... O són dos textos, de Llucià de Samòsata, L'Icaromanípol, home estratosfèric, i Manípol, la consulta dels morts, a des i ara, amb una traducció i amb una introducció i amb notes del Cristian Tolsa, el qual seguim perquè ell en sap molt més que nosaltres, i precisament aquí, ara estàveu comentant, no, la figura del filòsof, no, aquell que va a la recerca de la veritat, la figura de Sòcrates que apareix en els diàlegs de Plató. Els diàlegs filosòfics no només els va practicar Plató, però bàsicament Plató és aquell que parodia Llucià de Samòsata en aquests dos textos. El protagonista en aquest cas és un filòsof de 5 segles enrere, un gos en el sentit filosòfic, és a dir, un cínic de l'escola de Diògenes, etc., d'aquells tan divertits, era Manip de Gàdara, i ve d'aquí que, en un cas, va pel carrer, es troba amb un amic i li explica que acaba de tornar del cel, pròpiament del cel, ha anat a la lluna, més enllà de la lluna, ha anat fins al sol, més enllà del sol, ha anat fins a la casa dels déus. Per què? Doncs perquè vol escatir quina és la naturalesa del cosmos. En l'altre cas, el que ha fet ha estat anar a l'Hades, al regne dels morts, perquè vol saber, de boca de Tiresias, de l'endeví Tiresias, com vol dir o què vol vol dir viure una vida bona. Bé, doncs en aquí, Llucià de Samòsata parodia Plató, parodia els mites més cèlebres de Plató, el del carro alat del Fedre, el de la caverna de la República, però també hi ha gotes de la comèdia d'Aristòfanes, aquest que ara l'Eloi citava, no?, que és la Pau, en què el protagonista Trigeu munta sobre un escarbat piloter per pujar al cel i demanar-li a Zeus que aturi la guerra del Peloponès. I també hi ha ingredients de les granotes, justament, perquè Dionís, recordem-ho, baixa l'Hades a buscar Eurípides, perquè a Atenes falten bons escriptors de tragèdia, llavors passa tota aquella cosa tan divertida, aquella competició, finalment qui puja no és Eurípides, sinó que és Èsquil. Bé, de manera que el que fa Llucià de Samòsata és barrejar ingredients de Plató, o parodia Plató, introduint-hi elements de les comèdies d'Aristòfanes, però també hi ha una sàtira, no sé si pròpiament és una paròdia, no ho sé, dels relats sobre els déus, que a vegades són realment divertidíssims, perquè Llucià tenia allò entre cella i cella els filòsofs, no els suportava, els hi dedicava moltíssimes diatribes, però que trobo que és genial és que arriba a posar, és a dir, una de les moltes citacions que fa, les posa en boca, o la posa en boca, no pas de Manip, sinó del mateix Zeus. O sigui, ja no pots humanitzar més els déus de l'Olimp. Perquè, diu el rei de l'Olimp, diu Zeus, diu, hi ha una espècie d'homes que no fa gaire que ronda pel món, mandrosa, procliu a les baralles, buida de pensament, ràpida en rabiar-se, goluda, estúpida, embogida, plena d'arrogància i, per dir-ho com Homer, una càrrega inútil sobre la terra. Que aquí trobem Zeus citant Homer, a més, la sàtira que fa de la religió grega, no? amb Zeus, que figura que para l'orella per sentir quins són els precs que els hi fan o que li fan als humans, que, si voleu, acabo amb això, però és que...
Un llibre publicat per Adès i Ara, que també s'ha dedicat a... No? Que té una nòmina de grecollatins important.
Mira quins precs eren els que feien els antics grecs, segons Llucià de Samòsata, que Zeus s'asseu per escoltar i anar recollint les pregàries, i eren de l'estil de Zeus, que em sigui donat de governar, Zeus, que em creixin les cebes i els alls, déus estimats, que el pare es mori aviat, i un deia, que pugui heretar de la meva dona, que acabi guanyant el plet, concedeix-me ser coronat a Olímpia. Entre els navegants, l'un pregava que bufés del nord, l'altre del sud, el pagès demanava pluja, el cardador sol. Que no hi ha res de nou sota el sol, segurament.
Filosofia, que és sovint blanc i objectiu també dels grans parodistes.
De fet, hi ha un parell d'experts de Llucià que diuen que desapareguda la comèdia antiga, com ha explicat en Casas, amb la caiguda de la democràcia atenesa, la comèdia antiga desapareix, probablement perquè la parresia, que és el dret de paraula, el dret d'expressió, diguéssim, ja no existeix més. La cosa més semblant a Aristòfanes que tenim és Llucià, molts segles després, no? Però que l'únic reducte de la comèdia antiga, d'aquesta paròdia i d'aquesta sàtira dels personatges, és Llucià. I els temes de Llucià són gairebé els mateixos que Aristòfanes. O sigui, que hi ha una línia de continuïtat de la comèdia, això sí, del vers, i un vers meravellós a la prosa, però una prosa fantàstica. Llucià és una bèstia, i de fet, si us ha sorprès els diàlegs de Zeus, hi ha dues obres, les obres més famoses de Llucià són el diàleg dels déus i els diàlegs dels morts, que són una passada, o sigui, és una escocollona d'una manera divertidíssima tota la religió i la mitologia grega, però d'una manera deliciosa, a més.
No, aquí només volia afegir una cosa, que lligant amb el que esteu dient de per què no paròdia, no? O què passa amb la comèdia, o aquest lloc complicat que té la paròdia, que és un element que tota la teoria albina ha intentat estructurar, però que en realitat és evident des d'Aristòfanes, que és el component crític de la paròdia. És a dir, hi ha el component o la dimensió humorística, que després veurem si perdura o no, però sobretot hi ha l'element crític. Llavors aquest element crític en realitat és el que la torna incòmoda, que és una barreja molt, molt particular entre un efecte còmic, però en realitat després un efecte corrosiu. Llavors, aquí, em sembla que un dels llegats més importants o de les tradicions més potents de la paròdia té a veure justament amb aquesta crítica que normalment, ara citaves els narratòlegs, no?, que normalment s'ha d'esporgar o s'ha d'expulsar aquest prejudici de que la paròdia és un gènere subsidiari, paràsit, no?, que la paròdia no pot viure sense aquell cos del qual li xucla la sang. Però en realitat un dels perills de la paròdia, una de les coses que la fa més interessant, és aquesta seva capacitat de capgirar coses, no? de subvertir, d'apuntar contradiccions, a baixeses, tots els exemples que posava abans, no? Des del cavall, el Pegàs de Bel·lerofon, convertit en un escarabat alimentat de merda, indiquen una cosa molt, un dels mecanismes més clars per mi que té la paròdia de fer això, que és aquest moment de desidealitzar, no? És un gènere, una activitat desidealitzadora. allà on les idees brillen i parlem d'absoluts i de coses boniques, ho aterren i bàsicament fan aquest gir gairebé materialista, no? I t'ensenyen la dimensió material, ridícula, bruta, amb bèstia de tot això, no? Animal de tot això. I crec que aquest moviment, abans lamentàvem, no?, que no hi ha paròdies, però el gest paròdic hi segueix sent. És a dir, em sembla que aquesta rèplica, no?, material contra la idealització segueix sent-hi. Potser no sempre sota la forma paròdica, però em sembla que perdura, i perdura justament en els gestos, els textos més crítics. Aquí crec que cal distingir, no?, entre l'efecte còmic i l'efecte crític, perquè podem tenir paròdies sense còmic, no?, o sense efecte còmic. Sí, jo crec que sí, però...
Sí, no? jo penso que sí. Jo abans apuntava, i insistiré, en que el que, a part d'aquest moment de florida extraordinària de la paròdia, que és són els anys de la democràcia atenesa i de l'exercici teatral d'Aristòfanes, i dels altres comediògrafs de la comèdia antiga, dels quals en sabem menys, però que devien anar més o menys per la mateixa corda, el que hi ha és una marginalització de la paròdia. La paròdia continua existint, però en territoris molt més marginals. Fer una representació al Teatre Dionís és fer una representació al centre, al cor mateix de la vida col·lectiva. Que per Santa Tecla a Tarragona munti un número al Ball de Dames i Vells, que també és un espectacle paròdic, i ben interessant, no deixa de ser una cosa que està limitada a un moment de l'any, amb una festa, amb una dimensió carnavalesca del joc, que ho fa menys perillós, és a dir, es marginalitza la paròdia ocupa dins de la col·lectivitat un espai marginal, salutífer, si es vol, funciona com a vàlvula d'escapament, funciona com a purga, però no té aquesta centralitat que forma part de la salut pública, que és el que té Aristòfanes.
Sí, sí. Això em recorda ara a la manera com estudia Bakhtin el carnaval a la mitjana i el renaixement, no? Amb excusa a l'Argantó i Pantagruel, i tota aquesta dimensió de rols que, però clar, la part interessant, imagino, i de dimensió crítica de la paròdia és que no es limiti a un període de l'any, no? On tot és permès, aquesta idea. El carnaval bakhtinià seria interessant traslladar-lo a tot el calendari, no?
Bueno, de fet... Les idees del carnaval van capgirar els estudis d'Aristòfanes de manera brutal durant el segle XX, eh? O sigui, perquè ell en parla d'Aristòfanes i el compara al carnaval, i tots els estudiosos que han vingut després d'ell, vaja, són incapaços de parlar de la comèdia sense el carnavalesc, i és molt interessant. Sí,
tota la part del grotesc i tot el que va incorporar, de bilis i de... No? A vegades llegim això, el cul a la boca en una dimensió més naïf i més infantil desperta una rialla, però em preguntava quin és la reacció, si això és estudiable o si se sap, del públic de l'època, no? És a dir, com rebia, estem parlant de crítica, de sacralització, de comèdia, d'homenatge, com rebia el públic aquest tipus d'actitud escènica, diguem-ne?
Clar, vés a saber, que devia riure seguríssim, no? Devia ser l'objectiu més bàsic. El que passa és que moltes traduccions d'Aristòfanes fan que no faci riure. Aquest és un altre problema. Però ara, clar, no us vull fotre ara un rotllo d'aquests, de filòleg, però el que sí que sembla és que, bueno, de vegades deixem de tenir present que la comèdia era un gènere ritual. O sigui, que formava part d'un ritual en honor d'un déu. I que el que s'esperava de la comèdia és que riguessis dels déus i diguessis paralotes, i insultessis els déus i insultessis... I llavors, l'estrany hagués estat no fer-ho. Llavors, i sembla que la comèdia, Aristòtil mateix ho diu, ve d'una sèrie de rituals encara més antics que consistien, entre d'altres, doncs, un grup de borratxos anant bevent i insultant-se entre si, i aquest insult no era precisament negatiu. De fet, el que fa que molts estudiosos, a través del carnavalès de Bakhtin, canviïn amb Aristòfanes és que fins llavors tot el que deia Aristòfanes havia pres com quan insulta Eurípides o quan insulta Cleó o Pèricles, està dient la seva pròpia opinió. Mentre que després d'això diuen, no, és que ho fa perquè és el que tocava, perquè tocava riure's del governant, perquè tocava riure's del poeta i perquè formava part del gènere, no? I, de fet, la manera d'honorar el déu devia ser riure. No era segurament una cosa tan crítica com la llegim avui dia, no? Sinó que formava part d'això, d'un ritu.
Com els sermons de Pasqua, els risos pascalis, no?
Exacte.
Com el riure dintre de la Iglesia, també formant part dels rituals al voltant de la resurrecció, hi ha una dimensió carnavalesca que ha quedat molt obliterada i molt oblidada, però que existia, i que la gent anava a sentir els sermons de Pasqua a l'església per partir-se la caixa de riure amb el que digués el predicador aquell any. Aquesta és una tradició exactament en el aristofànica, no? Vull dir, dins a l'interior d'un ritual toca riures del poderós i del poder i fins i tot del marc en el qual aquest propi ritu es produeix.
No, per acabar això, de fet, diuen que sempre s'ha dit que Aristòfanes era un reaccionari i que era antidemòcrata i que això, tot abans del segle XX, ara és al revés, ara es representa que era un demòcrata radical, vés a saber. Però la qüestió és que realment sembla que la comèdia el que servia era per, a través del riure, tornar les coses a com estaven abans. Sí, no al revés, no fer una revolució, sinó una mena de vàlvula d'escapament, no? També una cosa com carnavalesca, però plantejar com a quin nivell de baixesa es pot arribar a través dels protagonistes de la comèdia, en riure-se'n i després tornar a on estàvem.
A l'hora de fer alert. Sí, sí.
Quan s'ha volgut llegir la Lisístrata com una obra feminista, és lícit, no? Podem fer els clàssics amb el que volem, però Aristòfanes l'últim que era feminista. I, de fet, la Lisístrata, quan acaba i acaba bé, és quan les dones diuen, d'acord, ara que ja hem aconseguit la pau, tornem al poder als homes, que és on els grecs creien que havia de ser. I aquí és on arriba la comèdia, no? I, de fet, hi ha un himne homèric, un d'aquests himnes atribuïts a Homer, però que no són d'Homer, dedicat a Demeter, el segon himne, que, si us en recordeu, aquella història de Persèfona, de Coré, que la rapta Hades, i llavors Demeter deixa les seves funcions i els camps es moren, la vida para, no? I no reacciona fins que la seva serventa, que es diu Iamba, l'insulta. L'insulta greument, però ella riu. I llavors, a través del riure, o sigui, aquest insult no és vist com a negatiu, sinó que reacciona. I les coses tornen a ser com eren. La vida torna a llonsis i ella comença a buscar Persèfona fins que arriba en aquell pacte de 6 mesos a la Terra, primavera i estiu, i 6 mesos a l'Hades, tardor i hivern. I és això, sembla que la comèdia podria anar per aquí. Sembla que tingués aquest mateix objectiu, que l'insult no és, almenys en origen, negatiu, sinó que és positiu.
Caram, interessant, resseguir tota aquesta història, no només el naixement de les estacions segons la mitologia, sinó, efectivament, el paper de la rialla, no? I de l'insult, en aquest cas, la rialla, que també ha format part de grans debats filosòfics i teològics, no? Fins i tot per la via de la paròdia. Abans citaves el cas, Joan, aquests casos més de la litúrgia. Recordo la Xena Cipriani, que també és una paròdia d'això, d'un sopar que fins i tot després recrea Umberto Eco El nom de la rosa, fent una mena de mise en abîm de la paròdia de la paròdia. Qual cosa així podríem resseguir, no?, sobre aquest debat.
El tema de la funció de la rialla no és menor, vull dir, la idea purgativa. A veure, jo si m'he d'anar a fer una colonoscòpia, parlem ja de baixeses, no? Si m'he de fer una colonoscòpia, el dia abans em donen una cosa molt desagradable, que és una purga que em neteja completament i deixa el meu cos tal com ha de ser, per ser, explorat, no? Deixa el cos bé. La purga té aquesta funció, deixar el meu cos net, deixar el meu cos bé. Bé, doncs això devia ser purgatiu. La idea de la paròdia és una funcionalitat purgativa. Que en aquest procés purgatiu la rialla intervingui, sí, perquè és una qüestió reactiva, és una qüestió física, molt física. De fet, quan una persona la veiem sacsejada per una emoció, fins que no ens hi acostem no sabem si riu o plora. Vull dir el sacseig emocional és una cosa que remou tot el cos i que probablement fa alguna neteja interior. Vés a saber què coi volia dir aquella paraula que hi ha aquí dintre d'aquest llibre que es diu catarsi.
Ai.
Vagi vostè a saber si vol obrir el meló o no, tant li fa. Però estaria
aquest
molt
bé... Aquest llibre és poètic,
Sí. Un dia, una de les coses que no faré mai, perquè no he tingut temps, però que vaig tenir ganes de fer quan era més jove, era resseguir el valor polític a través de la cultura europea, em vaig posar massa ambiciós, de la rialla i del plor. Quin sentit i quin ús social i col·lectiu i finalment polític han tingut el riure i el plorar i els usos culturals del riure i del plorar. Vaig acumular bibliografia, vaig llegir com un boig i al final vaig decidir que això era per algú que fos més savi que jo i que tingués més temps que jo i que, però, que algú ho hauria de fer. Algú hauria de fer un estudi polític de la rialla i del plor en la cultura occidental.
Sana, sana,
Xeni, algun dia hauríem de fer un poema que digués Desideratum factotum vademecum gloria, eh? Le Luthier, que sempre ens va, vaja, mare de Déu, això és un, veus, entre Johann Sebastian Mastropiero, que ens ha regalat alguns dels grans moments de la història de la música, fins a aquestes paròdies de tot tipus, en aquest cas també de cosa missa solemnis, eh? Però la poesia també s'hi ha dedicat.
Sí, sí,
no, vaja,
i tant.
Més enllà del que en diríem avui en dia beefs literaris, que el segle d'or anem a ple.
Sí, sí, i tant. Bueno, si només pensem en poesia catalana, podem pensar en Brossa, per exemple, no?, que explora diferents usos paròdics del llenguatge. Jo, ara, un exemple que he portat és del Saltamartí, un poema on Brossa agafa quatre versos de Riba i afegeix el títol del poema, un substantiu al principi i un substantiu al final, amb els seus respectius articles. I amb això ja aconsegueix fer una caricaturització, no?, de Riba, i tot plegat són així. Poeta, això és el títol, poeta. El capell, la primera frase, el capell. Després venen els versos de Riba. Tranquil·lament el món fineix en tu, expandit i clos alhora en ta harmonia que coneix els atzars gelosos dins l'hora, les sabates. I ja està. És a dir, el poeta és això. El capell, aquests quatre versos abstractes i retòrics de Riba, i al final, les sabates. Jo trobo que és una obra d'orfebreria, no? Com agafant quatre versos de Riba i afegint un títol, un substantiu al principi, un altre substantiu al final, ja pots capgirar-ho tot, no? Aquests versos de Riba, que dins del seu context original, que és l'estança 39 del llibre segon d'estances, doncs estan molt ben posats i tenen el seu sentit i tenen gràcia i bellesa, dins d'aquest context, doncs, ja tenen una bellesa deformada d'alguna manera, no? I a mi em fa pensar això també en... Bueno, ara parlàvem de desacralització, no? El poeta sempre ha sigut una figura també que es prestava a la sacralització excessiva, no? I per això, sort, no?, que les avantguardes del segle XX també han contribuït a desacralitzar la figura del poeta. Una poeta que va fer molt també per aquesta desacralització és la Szymborska. De fet, ella en una entrevista deia: jo el que més odio de tots els tipus de poesia possibles és precisament la poesia que comença amb la paraula el poeta. El poeta pensa, el poeta diu, no? I diu, doncs em venen ganes de posar el poeta caga, el poeta s'afaita i no s'afaita. I clar, és que és ridícul parlar del poeta com si no fos un ser humà qualsevol, no? I la Szymborska té un llibre deliciós que tenim en traducció al castellà, a nòrdica, Correo Literario, que és un recull de cartes que enviava ella com a resposta a les cartes que li arribaven de joves escriptors o escriptors principiants, no? Ella era, bueno, cap de la secció de poesia d'una revista literària important a Polònia, a la Polònia comunista, on una revista de prestigi on tothom volia publicar. I llavors ella rebia un munt de cartes d'escriptors que volien que els publiquessin en aquella revista i els hi contestava d'una manera sovint cruel, despietada, però sempre amb gràcia i amb sentit de l'humor. Llavors, clar, a molts d'aquests poetes o escriptors principiants els deixa fatal, no? I els diu, bueno, però sobretot llegiu els clàssics, que això us farà molt bé. Llegiu Shakespeare, llegiu Safo, llegiu els grans i llavors ja n'aprendreu. I al final d'aquest llibre, de Correu Literari, ja ella fa una autoparòdia d'ella mateixa, que és, o sigui, fa veure que entre la gent que li escriu cartes i que li envia la seva obra per ser publicada hi ha un tal Shakespeare, hi ha una tal senyoreta Safo de Lesbos, que també li envia la seva poesia i vol ser publicada en aquesta revista polonesa. I llavors ella s'autoparodia aquest estil, no, de, bueno, aquest estil alliçonador, aquest estil a vegades una mica arrogant d'algú que es treu de sobre, doncs, una poeta principiant que no en sap gaire, no? Llavors a la Safo de Lesbos li diu: Si no son más que fragmentos, pedazos, trocitos, ¿cómo podemos pronunciarnos sobre la calidad de esos poemas? Si a uno le falta el principio, a otro el final, y acá y allá faltan distintas palabras. Nos sorprende mucho que usted, maestra de profesión, tenga una actitud tan dejada hacia sus propias composiciones. Por favor, vuelva a enviarnos sus poemas una vez los haya revisado cuidadosamente y completado allá donde sea necesario. Bueno, l'Eloi, que em sembla que també està traduint Safo, potser ara hauria d'omplir els buits de Safo.
No, si vols, t'ho passo i tu completes els buits i tradueixo el grec, d'acord?
I jo el polonès, ja, directament, caram. Per complaure l'ombra de Szymborska. Però és molt... Aquesta part final és molt divertida, no? Lucreci també diu: «¿Cómo filosofar en verso? Deshonrar con el razonamiento la sagrada esencia de la poesía. Los críticos son incapaces de aceptarlo». Bueno, vull dir que se'n fot molt, no?, d'ella mateixa com a mestressa, com a crítica, com a rebutjadora, no?, de molts escriptors inexperts. Bueno, i existeix l'anècdota que un d'aquests escriptors inexperts que li va escriure va ser un tal Adam Zagajewski, al qual li va dir: «Escolta, quan en sàpigues més, ja et publicarem». I ell, o sigui, tenia un objectiu vital a partir d'aquell moment: escriure un poema que passés la censura de Szymborska, i ho va aconseguir. Però era dur, eh?
Està bé. Estic pensant, perdoneu, això de la paròdia, recordo un... I veu cas amb el que estava dient la Xènia, un cas molt curiós, que era del Charlie Rivel, no? El Charlie Rivel diu que una vegada va participar en un concurs de paròdies de Chaplin. Ell fent sobre la corda, a més fent de funàmbul, parodiava Chaplin i va guanyar el concurs. Diria, el concurs el va guanyar el Charlie Rivel i Chaplin va quedar el tercer.
És bona, genial. Aquesta, sí, ja pot passar que a vegades la paròdia... No saps on són els límits, eh? És a dir, Hitler és més Hitler ell, o la paròdia que efectivament va fer-ne Chaplin, no? O Lubitsch, To Be or Not To Be, o... Mira, a propòsit d'això, no pensava treure, però he portat un llibre que es diu Il Piccolo Führer, que és en ell mateix una paròdia, és a dir, és un llibre que va escriure un tal Adolf Hitler, després el Mein Kampf va decidir escriure un llibre per nens per propagar el nacionalsocialisme, un llibre que va il·lustrar ell mateix i que està dedicat a una tal Eva Braun, no? I a la contracoberta podem llegir: «Repetiu una mentida 100, milers, milions de vegades i ja esdevindrà una veritat», no? Joseph Goebbels, que és qui li fa el blurb. Però és un llibre deliciós que, en fi, a cura, hem de dir-ho, d'Antonucci, Fabri e Perrotta, que són uns grans parodistes italians que van publicar allà un parell de títols, i que tenim aquí un Piccolo Führer.
És un petit príncep i una estrella està dibuixada com una esbàstica.
És un llibre particularment disruptiu i que generaria més d'un debat sobre una de les coses que a l'inici jo em preguntava en veu alta, sobre els límits, no? A veure, estem cansats perquè és un lloc comú dels debats sobre els límits de l'humor. Bé, la paròdia no deixa ser una forma d'humor que denuncia i despulla determinades veritats i que s'anyala amb el dit i diu que l'emperador va despullant, no? Però és que necessitem que algú digui això des de fa molts segles, a més a més.
Sí, i tant. I el que passa és que diuen que Aristòfanes li va portar algun problema. Ell mateix diu que va ser denunciat per ficar-se amb el líder del Partit Demòcrata i que el van portar a judici. El que passa és que molts estudiosos diuen que això més aviat podria ser un artefacte literari, perquè clar, ho diu a dins d'una comèdia, creu-te el que acabi de ser, però bueno, sí.
I amb aquest altre cas que vam parlar, no? La poesia, per exemple, els poetes, la solemnitat del poeta sacre, no? Jo, per mi, un dels exemples més divertits de com cantar una matèria elevada amb un estil baix, no, al revés, en un estil pompós, una matèria popular, és una cosa que es diu Batracomiomàquia, la Batracomiomàquia, coneguda batalla èpica entre ratolins i granotes, atribuïda, crec, durant molts anys també a Homer, no? I que narra això, és a dir, que a més parodia molt aquest estil de l'èpica, fins i tot en algun moment crec que és el ratolí que es presenta, oh, estranger, no? I que tots els diàlegs acaben fins i tot sent tan absurd i tan salvatge aquesta batalla en un estany, no? Que acaben intervenint-hi els déus, no? Que no em diguis que tens aquí un text...
És que sí, és que te l'havia portat. Sí.
Fantàstic.
A més, és una traducció inèdita, encara que la veieu com a forma de llibre, que vam fer amb uns quants amics per homenatjar un professor, I en Pau Sabater, que és el traductor de la Ilíada, sí, que va fer un tros de la Batracomiomàquia, del combat dels ratolins i les granotes. I te l'havia portat, i dic, mira, doncs... I comença així, no? I diu, començo la plana primera i prego que vingui la dansa de l'helicó al meu cor, i aquesta cançó és la causa, la que acabo d'escriure, damunt dels genolls, a les meves tauletes, sobre el combat infinit del déu Ares, la gesta guerrera, desitjant que arribi orelles de tots els homes que moren, com els ratolins van vèncer en combat les granotes, imitant els fets dels gegants, dels homes nascuts de la terra, i se'n va parlar entre els mortals. La guerra tingué aquest principi. Un ratolí assedegat, fugitiu del perill d'una Marta, allà a la vora, en un llac, sucava els bigotis golosos, fruint de l'aigua dolça com la mel. I segueix, sí, sí, fa molt riure, sí, perquè comença amb aquest estil pomposíssim.
Clar, clar, no, i de cop. Aquesta cosa de canta o musa.
Exacte, sí, sí, sí. I després, clar, és divertidíssim, és un tros. Bueno, és llargot, el tros, com va traduir. I està molt bé.
Està traduït en vers.
Com, això, com cal.
Hauríem de brindar per això, també. Un, sí, brindis, sí, sí, pel Pau Sabater.
Exacte, i tant.
Perquè no hi ha cap traducció, perquè Leopardi va fer una cosa molt divertida a partir d'aquest text, però en català hi ha una traducció íntegra de...
Com so? Jo diria que no.
Eloi, esteu fent tard.
No, però això el Pau. Això el Pau que té els exàmetres molt, molt ficats a dins. Però sí, sí, i va ser atribuïda a Homer durant molts anys, però ara sembla més aviat que és d'època hel·lenística. Però si el busqueu a internet encara us posarà entre el segle primer, entre el segle VI i entre el segle primer, i dius, bé,
acudem.
Exacte.
Acudem.
Però...
una forquilla generosa, no?
Però sí, sí.
Imagineu-vos d'aquí això uns segles diran també que el Pau Sabater vivia entre el segle XXI i el XXI.
Exacte.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar, car encore Igor y dort, mais près de son oreille. Merveilleux, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-ti, tac-i-té. Tic-tac, tic-tac, tac-a-ti, tac-i-té. Tic-tac, tic-tac, tes cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocu, tac-a-tac-a, cuité. Et quitter ton quartier, tac-a-ti, tac-i-té. Ta tactique était top.
Seguim a Ciutat Maragda, avui celebrant i cantant la paròdia com a gènere, i celebrant també que no s'entortolligui Bobby Lapointe quan canta aquesta cosa tan complicada, el tacatita qui té, i l'Eloi, creus que volia afegir alguna cosa, no sí, sé si sobre granotes i...
No, que abans me n'he descuidat quan heu parlat dels diàlegs socràtics de Plató i tot això, i quan en Joan Dema, on és la paròdia, jo crec que un gran parodista nostre, paròdic nostre, és en Villalonga. I que té en els seus contes moltes paròdies, tant de Proust com de... I té uns diàlegs socràtics, justament, divertidíssims. Bueno, i molt, molt bèsties, vull dir, negre. Però en aquells diàlegs socràtics és una meravella. I a més és això que deia en Borja, que no és humorístic, sinó que té molta mala bava, perquè com que Sòcrates és acusat de corruptor de menors, i a ell deien que tenia una relació estranya amb els joves de l'illa, sí, amb en Porcel i tota la pesca, doncs se'n fot molt de si mateix, i es dibuixa a si mateix com un Sòcrates corruptor de la joventut, i és deliciós, és una meravella.
Que bé, que bé. Però està bé celebrar que efectivament hi són, aquests parodistes, hi ha exemples més recents. Encara un poema, Xènia?
Sí, sí, si em deixeu, encara un altre polonès. Jo ja sabeu la meva flaca pels polonesos. Aquest és un poeta actual, veterà, Richard Krynicki, nascut el 43, que formava part d'un grup d'escriptors joves, aleshores l'any 60, que es deia La Nova Onada, si ho traduïm del polonès, i que una de les coses que feien els poetes integrants d'aquest grup era parodiar el llenguatge oficial de la ideologia comunista, per una banda, i d'altra banda també parodiar el llenguatge de la publicitat i l'ús malèvol que fa la publicitat del llenguatge. D'això en tinc una mostra en un poema que, amb traducció de dos escriptors que es diuen Mache Getara i Mauricio Barrientos, en una editorial xilena, R&L Editores, ja veieu que sempre porto coses rares, tradueixen un poema de Krynicki que es diu Participando. Participando en la gran lotería del Centro de Salud del Niño, conmemoras a los 2 millones de niños que cayeron en combate o fueron asesinados bestialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Llevas ayuda y alivio en el sufrimiento a miles de niños discapacitados y enfermos. Cumples con una noble y honrosa obligación cívica. obtienes la oportunidad de ganar premios, tales como un coche Fiat 125P o 126P, tractores, televisores, radios, refrigeradores, máquinas de coser, lavadoras y otros atractivos premios. És fabulós, no?, el llenguatge de la publicitat.
Sí,
ja és
sí,
això,
sí,
ja és això.
Que també concentra tot ell un gènere perfectament parodiable, eh?
Jo a vegades em pregunto si la clau de la... Hem centrat molt la paròdia en un territori pròxim a l'humor i a la sàtira, però finalment la paròdia vol dir canviar l'enfocament des del qual s'aborda un tema. I ara jo em preguntaria si és paròdic un tipus d'exercici que jo vaig provar temps enrere. Per exemple, vaig agafar unes quantes entrevistes publicades amb Heiner Müller, que ara qui se'n recorda, però vull dir, va tenir la seva rellevància, la seva projecció important, i els vaig proposar en forma de text dramàtic tractats com un interrogatori policial. És a dir, senzillament tu varies l'enfocament i el to i el context d'un text i aquest text es converteix en una altra cosa. És una paròdia, això?
Bueno, podríem dir que és un ús paròdic.
És un ús paròdic,
no? D'un text, no? O d'un fragment, d'un tros del llenguatge, no? El Brossa ho fa molt, això, no? Agafa un anunci fora de context i es converteix en una cosa ridícula quan com a anunci podria tenir sentit, no?
Tu canvies el context d'un material i canvies el to i canvies la intenció i es converteix en una altra cosa. Això és també un par o de, no sé, jo diria que és un enfocament lateral d'un text que ho converteix en una altra cosa. La paròdia no necessàriament s'ha de plantejar en el territori de l'humor i de la sàtira. La paròdia, crec jo, té un ventall de possibilitats molt més ampli. Significa això que els francesos en diuen el détournement, no? Vull dir, és a dir, capgirar un material, proposar-lo d'una altra manera i per tant poder-lo llegir d'una altra manera i canviar els seus efectes.
Això és el que Scarpetta va intentar amb Danunzio i no, vaja, Danunzio va indignar-lo per qüestions d'ego i d'això, i la solemnitat de la meva obra no la tocaràs tu, però en realitat hi havia un homenatge i un canvi de perspectiva. Al final és ubicar la mirada en un altre lloc, no? I a vegades ha donat bons resultats i d'altres, en fi, més qüestionables, no?
No, això, això que comentaves de recontextualitzar, no? O de resignificar, no? Donar un ús diferent, una funció diferent. Clar, jo, ara que ho comentaves, i per això jo insistia en separar-ho de l'efecte còmic, perquè de vegades té un efecte còmic, però no necessàriament. O un efecte còmic que podia tenir en un inici, potser nosaltres amb el temps ja no ens arriba com a tal. Però en el fons és el cor del que fa Cervantes amb el Quixot, o ara ho comentaré, no? Però també el que fa Tristram Shandy en un altre sentit, no? Lawrence Stern. Però clar, el que fa el gest fundacional del Quixot és agafar un heroi que pertany a un gènere literari, en un món literari, en una època literària, i situar-lo en un altre lloc. I dius, què passa si jo agafo aquest heroi i el poso al mig de la Manxa? La primera frase, la primera meitat de la frase en què s'obre el Quixot ja hauria de ser hilarant. El que passa que nosaltres llegim en un lugar de la Manxa i ens arriba doncs, carregat un altre context, una altra connotació escolar, acadèmica, feixuga, o de la mena que sigui.
Però l'Inquilí mateix ja és una paròdia gairebé.
En un lugar de la Manxa? Sí. Com a la Manxa? Pues això, totes les novel·les cavalleresques passaven llocs llunyans, amb noms estrambòtics, hi havia un element d'exotisme, doncs tot això s'ho carrega quan diu la Manxa. Dius, això no és exòtic, no és llunyà, i a més allà no hi passa res, no? Aquí jo crec que Cervantes ja s'aturava a llegir, no? A riure, perdó, allò que deien de Kafka amb els seus textos, estic convençut que ella reia amb aquest tros de frase. Però en aquest sentit de recontextualitzar o de capgirar l'ús, jo també volia recuperar aquesta altra veta que ara mencionàvem el Tristram Shandy, que és la manera com la paròdia treballa a més amb codis. És a dir, una de les coses que crec que té a veure o que ens acosta molt a la paròdia moderna és que s'ocupa, sobretot, de contrarrestar, visibilitzar, jugar, és a dir, revelar, jo crec que aquesta és la seva funció principal, l'existència d'un codi que no percebem com a codi. És a dir, que em sembla que és la manera com s'expliquen les històries, o el que és no diré la versemblança, sinó la naturalitat d'una manera de representar el món o de comportar-nos, no? I allà on hi ha un codi, hi ha una possibilitat paròdica. I em sembla que una de les qüestions, això es veu molt clar amb tots els novel·listes anglesos del 18, o sigui, el que fan una i altra vegada els novel·listes anglesos del 18, que van aprendre justament del Quixot, és anar a veure els codis que estan en marxa amb una certa mena, amb una pràctica de la literatura i de la novel·la, que aspira a una certa naturalitat o una certa veracitat. El que fan els periodistes és dir, bé, allà on vosaltres us hi sembla veure i la vida, el que hi ha és un codi. I aquí cadascú doncs, tria l'element del seu codi amb què vol jugar. En el cas de Tristram Shandy, tenia a veure justament amb aquesta... amb aquesta convenció per la qual l'heroi doncs, asseia un dia a explicar-nos la seva vida i com va néixer i com va anar des de que va néixer fins a les seves grans gestes i feia tot aquest relat retrospectiu avançant doncs, de manera més o menys lineal en el seu desplegament heroic. El que feia allà, o un dels gestos fonamentals, és dir, bé, si un dels pactes d'aquesta convenció és la fidelitat a allò que va passar, doncs anem a ser fidels. Però clar, per ser fidels hem de ser tan fidels que no podem explicar res, no? I aquí és on entra tot el joc amb la digressió, amb la precisió, però al final el que mou i el que fa explosionar la novel·la d'heroi del 18 a mans de Lorenz Stern és el mateix principi que els novel·listes, diguem-ne, clàssics pretenien seguir, que era justament aquest principi de fidelitat. I aquí és on una de les coses que fa veure la paròdia és allà on sembla que hi ha una convenció o un pacte, el que hi ha és un codi que amaga altres coses, que deixa fora altres coses i que és tan o més traïdor que qualsevol altra representació. No? I en aquest sentit, sí, ho dic molt ràpidament, però jo us portava un llibre que a mi m'entusiasma sempre que puc el reivindico, que és l'Anna K. de Martí Rosselló, que va publicar Codens Crema. Anna K. es va publicar el mateix any, si no recordo malament, o no sé si va ser el 2000-2001, però que el Jordi Cussà va publicar El cavall salvatges. És un llibre i un autor francament oblidats. Martí Rosselló tristament va morir molt jove. Era, si no recordo malament, bibliotecària Premià de Mar. Va fer tres llibres, un de poesia, un de contes i aquesta novel·la. I aquesta novel·la és absolutament magnífica. Encara es pot trobar, encara la podeu trobar. I aquí fa una paròdia, reescriptura, homenatge, es mou en aquest espai estrany, Anna K., diguem-ne, de l'Anna Karenina de Tolstoi. És a dir, bàsicament fa una novel·la de família, una novel·la familiar, però absolutament estripada. El que fa el Rosselló, una mica en la línia del que comentaves, és agafar aquesta solemnitat històrica, el gran realisme rus de Tolstoi, i el creua, l'escriu, amb el llenguatge del el colobrot, per dir-ho així, català, veneçolà, és igual, de la telenovela més saturada que us pugueu imaginar. Per tant, d'alguna manera el que fa és apretar o posar el turbo el que seria una novel·la familiar clàssica. Per tant, en pocs, molts pocs personatges, la història d'Anna K., les seves dues germanes, el seu pare i les amants del seu pare, amb molt pocs personatges, i fa passar tot el que li pot passar a una persona, gairebé. És a dir, incestos, segrestos, desaparicions, retorns, violències extremes, abusos, tortura, i passa de tot, tot en 200 pàgines. Clar, aquest tot que pot passar, aquí torna a haver-hi un codi, que en el fons és el codi del colobrot. És a dir, vosaltres mireu un melodrama extrem, que em sembla que el definien com a melodrama extrem, és a dir, aquesta mena de sensacionalisme, i us poseu a pensar en el que li passa a aquest grapat de personatges, és que els hi passa tot, és absolutament inversemblant, no? Perquè, segurament perquè tots van al mateix bar o perquè no hi ha massa més decorats, no? Però al final, si mireu personatge per personatge, és absolutament insòlid la quantitat de desgràcies que arriben a acumular, no? Crec que aquí en Martí Rosselló va trobar-hi alguna cosa i va dir, bé, doncs el que faré és aplicar aquesta llei de concentració dramàtica, no? Que a un personatge li passa tot i per tant agafo tres o quatre personatges, els hi passa absolutament tot i em faig una novel·la familiar. La novel·la és divertidíssima, però també planteja una última pregunta, que és, només la volia apuntar, que té a veure amb això, per què convoca Martí Rosselló a Anna K., no? A Anna Karenina i a Tolstoi. I crec que ho fa una miqueta per fer aquest gest o plantejar aquest gest que em sembla també clàssic de la paròdia o d'aquest tipus de paròdia moderna, que és acabar de plantejar la relació entre els codis i la realitat. No? És a dir, què és el que prenem per realitat? O realisme, o vida, no? si voleu agafar una paraula encara més grossa. Crec que aquí és on convoca el mestre Tolstoi, un dels grans realistes, per dir, és que ara la realitat del 2000, l'any 2000, s'està semblant o s'està escrivint o estem corrent el perill de confondre-la amb aquesta altra mena d'escriptura absolutament inversemblant, que és, no?, aquest benet i jornatisme, diguem-ne, que TV3 va fer seu i va portar extrems una mica delirants, no?, o encara hi porta. I em sembla que aquesta conjunció entre els dos llenguatges, no?, el realisme i el melodrama extrem, tenen a veure també amb aquesta pregunta última o una de les preguntes que planteja la paròdia, no?, que és què passa amb aquest llenguatge que fem servir i com constantment hem d'estar atents perquè per no confondre'l amb la realitat.
Amb tot el carinyo i amb tota l'admiració per Bonet i Jornet, parlant de no confondre,
i
que
en
tot cas eren més culpes de la ficció seriada entesa d'una determinada manera durant molts anys.
Totalment, no, ho dic només per una qüestió. Si voleu fer l'exercici, per veure el que fa la grandesa del que fa aquí el Martí Rosselló, llegiu l'Olor de Colònia de la Sílvia Alcàntara, que allà es veu claríssimament que Sílvia Alcàntara ha confós el colobrot amb la realitat. Llavors, escriu una novel·la que pretén ser realista amb tots els tòpics i tots els clixés i tots els tics, diguem-ne, del colorat català.
Basta bailar laica, enseñanza laica, viña et rusa añeja, la lleva o la deja, si no es la que busca, plástica guadiusca.
Viva el conde de Romano, grita, grita, muerte el locutore, no. Viva, viva el conde de Romano, grita, muerte el locutore, no.
Bé, aquesta és llarga, Adolf, no la allarguem tant. En nom del comte de Romanov, tornem a la Manxa, però amb un català molt particular, no?
Sí, el de Rossinyol, perquè si Cervantes fa una paròdia dels llibres de cavalleries, Rossinyol fa una paròdia del Quixot, i si abans tu, Borja, recordaves o abocaves el començament del Quixot, mira com comença Rossinyol la seva novel·la, diu: en aquelles planes de la Manxa, tan memorables pels seus fets com desolades pels que hi viuen, hi ha un poblet que, o llegidor, no el cerquis pas en el mapa, perquè de segur que no l'hi trobaries. Però en aquest cas sí que se'n recorda del nom, que és Cantalafuente, i en canvi el que no tindrà nom al llarg de la novel·la és justament el català de la Manxa, és a dir, aquest es mantindrà anònim. I vindria a ser una paròdia de tipus homenatge, és a dir, no, una reactualització, si es vol, del mite del Quixot en una altra circumstància. És un personatge aquest, el català de la Manxa, que és com el Quixot en algunes coses, és magre de carns, és orgullós, està ple de somnis, rebutja el present, però si el Quixot de Cervantes se situa uns quants segles endarrere, en canvi el català de la Manxa viu sempre en el futur, perquè és un massiu de l'ideal. És a dir, és algú que s'ha intoxicat amb els llibres de cavalleria, però no pas amb el de Madís de Gaula, sinó amb la literatura de Kropotkin, de Marx, de Bakunin, de Nietzsche, etc, etc, no? I en Rossinyol el descriu així, diu: un d'aquells que tots coneixem, que tenen més ulls per llegir que bon ventrell per pair la lletra, un predestinat a emigrant, un descontent de tot i de tots, un afamat d'idealitat, un exaltat que en aquells temps hauria anat amb Roger de Llúria a la conquista de Grècia i que avui ha d'anar amb Carles Marx a la conquista de les 8 hores. El que passa és que és un d'aquells redemptors, un d'aquells pastors de la massa, que la massa no se l'escolta. És a dir, un d'aquells redemptors que aquells als quals vol redimir no en fan cas de cap de les maneres, i davant de les seves propostes de crear una biblioteca, de crear un sindicat, de crear una cooperativa, la gent de la Manxa diuen: pa què? Pa què, no? I per tant, és la desgràcia, m'ho diu així el Rossinyol, d'aquell que pateix el mal sublim de convertir els que no volen convertir-se. I per cert, i acabo amb una reactualització, si es vol, també de la figura del Quixot, perquè el català de la Manxa, el seu Sancho Panza és la seva dona, que és la Carme, que també és menudeta, que és rodanxona, que va amunt i avall tot el dia, i que és d'aquelles dones que no sap què fa el seu home fora de casa, i potser arriba el dia que ha de fer el farcell i emigrar seguint el seu home. I Rossinyol es posa, podríem dir-ho, potser de manera impròpia, feminista, perquè mira què diu. Diu: el que porta una missió no dona importància a la dona, a les dones. Les dones, per als reformadors, com també hem dit, sempre han estat una càrrega o bé un lastre que, quan destorba, se'l pot deixar. De manera que, si sí, hi ha esperança o no hi ha esperança, això deixem-ho. Potser una llavor petita. En fer una paròdia de la paròdia,
sí,
en tot
sí.
cas.
Convocant autors nostrats, Rossinyol també de paròdies, no? En tenia, vaja, és molt divertida el seu Can Prosa, posats com a paròdia als Jocs Florals, o com a retrat, que més aviat, això, treus allà tots els arquetips, no? que retrata i té molta gràcia. I d'altres obres, diguem-ne. Home prolífic en molts camps, com sabem, i alguna gresca a Sitges, ens hauria agradat a tots passar-la en tota aquella colla, perquè segurament que hauríem disfrutat i hauríem entès una mica més de què va aquest gènere de la paròdia, que, com bé deia en Joan Casas, no té només a veure amb l'humor i amb la sàtira, sinó que té una profunditat molt més enllà, des de fa molts segles, i avui hem volgut resseguir-la amb en Joan Casas. Gràcies per venir. Un cop més, l'Eloi Creus, gràcies pel teu Aristòfanes. Esperem que m'entès també per què de Les Núvols, i el Sòcrates que surt allà, i a les altres obres d'aquestes tres comèdies que podrem llegir a 1984, esperem que aviat, tant de bo, amb Borja Begunyà, Xenia Diaconova i Adolf Beltran. Fins a la setmana que vagi molt bé. Gràcies.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Sí.
I ha arribat del Teatre Dionís, directament de l'Acròpolis, i de veure tots a les estrenes Aristòfanes. T'imagines, Joan Lluís, quina sort poder ser allà en aquella època?
Oi que sí, és que hi havia molta gent que en sabia molt.
Sí, sí, i jo crec que particularment ens hauríem passat més bé això, amb els comediògrafs, que no pas amb els tragedistes, que tenien aquest posat així més solemne amb tot, no? Però ja sabem que el concurs de l'humor ens fa una mica més feliços, ens allarga la vida, segurament la salut mental també.
Sí.
I per tant, avui, que parlem de paròdia, és important remarcar-ho. I en tot cas, també és important saber per quins camins t'ha portat a tu un gènere tan estimable.
Aviam, és una paròdia relativa, si em permets, en el meu cas. Però si dic uns noms de personatges que es diuen Entermort Jones i Ed Taut Johnson, ja pots sospitar que anem una mica cap en aquest camí.
Mm-hmm.
Són dos personatges recurrents d'un gran autor de novel·la negra americà que es deia Chester Himes, un dels grans clàssics del segle XX, que per cert va viure els últims anys de la seva vida a la Marina Alta, al País Valencià, i que està enterrat allà. Va fugir dels Estats Units i va anar entre els valencians. Doncs teniu dos personatges de policies de Harlem, negres, és important dir-ho perquè totes les seves novel·les giren al voltant de la qüestió racial i del crim, per dir, són inspectors de policies com qualsevol altre inspector de policia, excepte que són negres a Harlem, i això defineix d'alguna manera com s'han de moure, en tot cas als anys 50, 60, 70, doncs Ed Taut Johnson i Entermort Jones. I llavors són novel·les que trobo molt, molt potents, però sobretot l'última de Chester Himes, la seva última novel·la, que es deia Pla B, i que és una novel·la inacabada. I és d'aquestes novel·les que es diu sort que està inacabada, perquè qualsevol acabament només l'hauria pogut
adonir,
segurament, però sí, li hauria tret alguna cosa. Hi ha un punt tan absurd en aquesta novel·la, però d'un absurd realista. És una mena de paròdia, però com a vegades, per exemple, potser s'entén si parlo dels films de Tarantino, que hi ha alguna paròdia o autoparòdia, però que porta la història, permet d'anar cap a un punt d'excés que si no hi hagués aquesta paròdia no s'entendria tant. Quan mata Hitler en un cinema a París, és evident que és una forma de paròdia, però també diu una cosa de la història, diu una cosa de com s'explica una història. I trobo que en aquest cas Chester Himes és bastant igual. És una novel·la terrorífica per tot el que s'hi explica. Hi ha dos fils cronològics. Un és una mena de crònica del final de l'esclavatge, quan s'anuncia que l'esclavatge ha estat abolit, i no són flors i violes en cap cas, vull dir, són amos que fan tot el que poden perquè els seus esclaus no se n'assabentin, amos que maten els seus esclaus abans d'alliberar-los, per no alliberar-los. És aquest context molt dur, molt dur.
I tant.
I també és un cas policiac, diguem, que semblaria més clàssic, que investiguen els dos policies que he dit, el Taut i l'Entremorts, però en un context en què les panteres negres, els Black Panthers, són per allà i militen, i arriben a un punt, diguem, d'accés, no ells, sinó grupuscles d'alliberament negres, en què criden a una revolta, una revolució militaritzada total als Estats Units, dos negres contra els blancs. I aquests dos inspectors de policia de base, que en principi persegueixen drogadictes, traficants petits, es troben involucrats en una mena de teranyina molt estranya en què hi ha gent que organitza una guerra civil dels negres contra els blancs i dels blancs contra els negres, que es comença i en la qual hi ha aquest punt d'excés tarantinesc que fa que tu pots llegir amb una certa calma, però que en el fons és realment terrorífic, és una paròdia d'aquestes que no fan riure, que
sí,
poden
sí
divertir una mica així, però dius i a més, abans que s'acabi, perquè com que és una novel·la inacabada s'acaba amb una suspensió, però abans que s'acabi tot i això, s'acaba malament per tothom.
I fins aquí les pistes que et permeto oferir, per si de cas algú no ha llegit, no?
Sí, s'acaba malament per tothom.
No
és horrorós, és molt brillant, hi ha un punt de lluminositat en l'estil, en la... tenia Chester Rhyme una manera d'escriure molt, molt viva, influenciada segurament per l'argot de Harlem, i doncs és suavitzada. En tot cas, bé, jo l'he llegit en traducció en francès, reconec, i crec que és per aquest camí que volia anar a Chester Rhyme, adreçar-se a un públic mitjà, amb uns tocs del seu barri. No he dit que havia començat a escriure a la presó, Chester Rhyme, vull dir que és algú que va tenir una vida als seus inicis complicada, i no sé si tot el que he dit pot fer pensar que es tracta d'una paròdia, perquè potser...
Sí, el teu posat era greu, però s'entén que efectivament hi ha paròdies que no estan pensades per generar, per provocar una rialla imminent i fàcil, sinó més aviat això, i s'hi amaga una crítica àcida, punyent, i efectivament és un retrat que a vegades et provoca el somriure i a vegades te'l congela.
Exactament això.
Però està bé que Chester Rhyme vagi per aquí i que tinguem també, per tant, aquesta visió del gènere de la paròdia. Joan Lluís, gràcies, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
That the reason most folk songs are so atrocious is that they were written by the people. And if professional songwriters had written them instead, things might have turned out considerably differently. For example, consider the old favorite Clementine, you know. In a cavern, in a canyon, da-da-da-da-da-da-da.
Som i acabarem avui amb un dels grans parodistes de la música popular del segle XX, Tom Lehrer, amb vosaltres, Olf Beltran, Helena Miquel, Rosa Silloé a la consola i un servidor David Guzmán. Tom Lehrer parodia ni més ni menys que figures com Mozart i Cole Porter amb aquest tema, Clementine.
And imagine what might have happened if, for example, Cole Porter had tried writing this song. The first verse might have come out like this. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, far away from the boom, boom, boom of the city. She was so pretty, what a pity, Clementine. Oh, Clementine, can't you tell from the howls of me? This love of mine calls to you from the bowels of me. Are you discerning the returning of this churning, burning, yearning for you? Well, supposing at this point that Mozart, or one of that crowd, had tried writing a verse, the next one might have come out as a baritone aria from an Italian opera, somewhat along these lines.
Era leggera, e come un fairy, e sue shoes numero nine. Herring boxes, senza topses, sandale. Per Clementina sì, per Clementina sì, per Clementina sandale, per Clementina sandale, per Clementina. Clementina, Clementina, Clementina. Herring boxes, senza topses, sandale, per Clementina. Herring boxes, senza topses, sandale, per Clementina. Che sciagura Clementina, che sciagura Clementina, cara Clementina, cara Clementina.
Well, supposing now at this rather dramatic juncture in the narrative that one of our modern cool school of composers had tried writing a verse, the next one might have come out like this. Drove those ducklings to the water, yep, rock. Every morning like 9 a.m., oop. I got a hung up on a splinter, got a hung up on a splinter, clug him up, fell into the foamy brine, dig that crazy Clementine, man. And to end on a happy note, one can always count on Gilbert and Sullivan for a rousing finale full of words and music and signifying nothing. Thank you.
that I missed her, depressed her young sister named Esther. This mister to pester she'd try. Now a pestering sister's a festering blister. You'd best resist her, say I. The mister resisted, the sister persisted. I kissed her, all loyalty slipped. When she said I could have her, her sister's cadaver must surely have turned in its crypt. Yes, 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 yes. But I love she and she loves me, enraptured are the both of we. Yes, I love she and she loves I, and will through all eternity.